guaita sobre les ones mouen dolça remor, i a sa finestra guaita una nina.
I comença aquí aquest repàs setmanal que fem a la Crònica Cultural en la companyia de Bernat Cifré. Bernat, benvingut.
Bones tardes, Maria Àngels.
Bones tardes.
Així m'agrada que me preparis per aquest contacte que tinc amb el Pollencins, que estim tant aquest contacte, eh? A veure, per repassar les coses que hi ha hagut la setmana, i sobretot per comentar-los en bona paraula. Moltes gràcies i ja estic amb vosaltres, benvolguts oients.
Benvingut, idò, endavant.
Benvingut. Bé, mos trobam a dimecres 30 de gener de 2019, de moda que d'aquí dos dies ja entram en el febrer, no mos hem donat compte, hem passat les festes de Nadal molt aviat, amb el so de villancets i amb la saba del torrons i les coques bambes, de tot això que se fa en família i que és tan abundós i tan bo. Bé, i mostra abans ja que ha passat un altre mes i ja estan dins aquest any nou i ja el tiram en banda, ara ja vivim més que desitjant-nos un any nou, ja el vivim. Bé, ha sortit per altra part avui de matí el punt informatiu número 563, de modo que és una alegria també tenir entre nosaltres a les nostres mans aquest periòdic, aquest batec, que marca el batec de tot el que passa a Pollença, amb aquesta profusió de fotografies i de textos. Ja veig que comença per un parlant d'aquestes treballes de restes humanes i de vida també a la plaça de Pollença, sobretot amb motiu de les obres que se fan a la pesqueteria i a l'antic quartelillo de Pollença. Bé, amb motiu de tot això s'han trobat aquestes restes que indiquen la presència d'un cementir de l'època islàmica. Com veus, mos uneix en la nostra història, això mos fa pensar en la nostra història i per tant mos fa identificar en nosaltres mateixos. Hem de pensar que a més de l'època romana hi va haver després una època d'Islam, o sigui del Moros. I després va ser quan va venir la reconquesta cristiana i ja tenim l'història més a mà, però no hem d'oblidar això, de modo que estan pendents de lo que vagin trobant, procurant que ho trobin de la millor manera i mos ho puguin mostrar també d'una forma clara i d'una forma noble. Bé, després també hi ha uns grans reportatges sobre les festes de Sant Sebastià i de Sant Antoni i Sant Sebastià en un moll, aquesta arribada del pi de moll de Formentor en el port de Pollença, un pi més alt que el de Pollença tenia de 9 metres, perquè no podem posar ni un centímetre més per deixar-lo que pugui voltar per dins el carrer de Pallensa. Mentre que en un moll l'ample mar els dona lloc que puguin estirar, que hi hagi els metres que vulguin, i tomen un pi d'allà del pinar de Formentor, i l'estiren amb una barca que ha de tenir una força enorme perquè el pi apenas flota, molt més dens, molt més pesat que l'aigua de mà, i va molt profund i l'han d'estirar amb un motor molt potent i el duen fins a les platges d'Ubercuix, i allà ja pot agafar la carretera i la carretera que el durà sense voltar carrers dies som, sense haver de passar per les peripècies que se passen a Pollença. De modo que és important. Després, allà, en un moll, hi va haver un jove molt... molt jove que va per a pujar, tenia 15 anys només, penso que és de Crespí, no sé, perdoneu, que m'agafat que no tinc el espai que moltes tingueu el punt informatiu davant i per dir-ho vulgui entre les innombrables fotos, les du moll, de modo que la pujada en el Pi. A Pollença, Samuel es deia, de Pollença, Rosende, a Pollença va pujar, a pesar de que va ser molt més tard, en un moll, la sembrada del Pi, la pujada va ser al rededor de les 3 de la tarda, mentre que Pollença va ser a les 7, i feia brusca, o sigui, un poquet ja les fosques i brusca. Ara, això sí, la plaça Vella plena, i els i ràdio IB3 que ho retransmetia en tota classe de notícies. De modo que estupendo, de modo que va anar bé a cada part, no hi va haver apenes incidents. Bueno, de modo que vam passar un bon Sant Antoni. Després va venir un bon Sant Sebastià amb un cavallets i estendard que també varen ser molt notables, això ja a Pollença, el moll no se celebra, de moment, poden dir. I bé, va anar molt bé la festa de Sant Sebastià amb el ball dels cavallets, que quan un compara les àguiles, aquella figura de ball femení, comparat amb la... en certa manera, amb el rigor masculí del cavallets, hi ha una diferència enorme. Els cavallets eren els cavalls de la guàrdia romana, en el qual pot tenir a Sant Sebastià. Sant Sebastià és el que era un soldat. Hem de tenir ben present qui eren aquests senyors. De la mateixa manera que Sant Antoni era un abat, una persona consagrada per l'Iglesi, Egipte, era una persona consagrada, un missioner, va tenir relació amb altres, com Sant Pacomi, i sobretot amb Sant Pau de Tebes, que això és una localitat al sud d'Egipte. En canvi, Sant Sebastià és un soldat de Roma, com molts de soldats que se feren cristians i arribaren després en càrrecs importants. Aquí, el pobre Sant Sebastià, clar, ell era el braç dret de l'emperador Dioclecià, tot això, segle 3, tercer, quart, tercer i quart segle, aquest soldat militar de Narbona de França va arribar a Roma, va ser un gran militar i va ascendir i se va fer el braç dret de l'emperador Dioclecià. Bé, al qual aquest senyor li va caure l'ànima en el peus i li deia: Sebastià, i tu m'has fet aquesta de filieta, de partir amb aquesta xusma, en aquell temps li deien en els cristians, perquè anaven contra, se creuen que anaven contra l'organització de l'imperi romà, la qual no era vera, però clar, ho semblava després. Dioclecià, per exemple, era un emperador enormement administratiu, i havia fet molt per l'imperi, i havia donat moltes lleis de com s'havien de comportar els seus súbdits, els civils romans. Bueno, i amb això la ruptura amb el cristianisme, els romans varen creure que allò era un desastre per la societat de Roma i de tot l'imperi romà. I més gran va ser l'escàndol quan l'emperador va descobrir que s'havia fet cristià un del seu braç dret. I el va, ja sabeu, el va fer, el va condemnar a mort, primer que fos assetjat, però el fermaren un arbre, li dispararen diverses fletxes i el donaren per mort. Però hi va haver una cristiana, una matrona, Irene, molt bona persona, que el va lograr, supos que desfermar, supos que ja per enterrar-lo, però va resultar que encara estava viu, i el va tenir que ser, i el va revifar, que deia, en Mallorquí. I després, clar, això se va enterar l'emperador i el, llavors ja li va donar la pena de la decapitació, un cop d'espasa que li dràs el cap del coll, i així va dir, aquí ja no hi ha ni més miracles, ni més tracte amb els cristians, i per tu s'ha acabat. I que havia d'anar a pensar l'emperador que Sant Sebastià seria enormement estimat amb els segles venidors, i precisament seria invocat amb motiu de pestes i tot això, i per això, per motiu de pesta i per ser tan estimat, és que a Mallorca té tant de importància Sant Sebastià, arribant a ser el patró de Palma, de la ciutat de Palma, un dels patrons, l'altre és Nostra Dona de la Pau, i Sant Sebastià és motiu d'unes festes esplèndides a Palma, però a Pollença té aquest detall que tan nostre, tant de fer ballar els cavallets, que enorme és que la dansa dels militars, de cavalleria, diguéssim, una mostra de la cavalleria de Roma, una mostra de la cavalleria que ell comandava, ja em dic que era un soldat, un militar de graduació important. I doncs, com que ell comandava aquesta arma militar, aquesta de cavalleria, aleshores, en dos cavallets, recordant la casta de comandament que tenia Sant Sebastià, militar d'artilleria. I va haver aquests, el ball dels cavallets, que ho feren tan i tan bé. A Pollença va ser llàstima, i en lloc de sortir la processó per de fora i fer una bona festa, i per això s'havien tan preparat els cavallets, la pluja ho ara hem de fer per dins la parròquia, amb unes voltes per dins, tres o quatre voltes per dins la parròquia, amb aquelles xirmies tan fortes, però hi havia una gentada que no hi havia una guia dins la parròquia, i així vàrem celebrar el Sant Sebastià. És llàstima que de vegades els cronistes parlen de tot, dels cavallets, de l'estandar, dels xirmies, de la veneració, diuen adoració a la relíquia. Això és incorrecte, no és adorar una relíquia a un sant. Tot el que no sigui Déu mateix, aquest sí que l'adoram, els altres els veneram. Per tant, ben dit, hem de dir, veneració a Sant Sebastià, veneració a la relíquia, tots sants i àngels, tot el que no és Déu és venerat, només Déu és adorat. Podem dir, adoram la custòdia, l'hòstia consagrada, en el dia del Corpus, igual, però adoram l'Eucaristia, però després, si voleu, la veneram en les verges, les avall del Corpus, les àngeles. Bé, ja us podeu dir, quan s'ha de dir veneram, que és la major part de vegades en els sants i tot això, i després solament a Déu adoram. Bé, això és una cosa que va de cara, sobretot en els cronistes que ho escriuen malament. Però també els volia dir que, per exemple, aquest dia de Sant Sebastià, el ball dels cavallets, el ball de les taules, l'endetjar de l'estendard, que és fenomenal, tot allò, mentre el van a venerar els homes i després les dones, tot allò tan fenomenal. Bé, però resulta que tampoc no se va dir una paraulata del cor que va cantar, i el cor de Pollença, això costa molt de vegades replegar les veus, en castellà diríem les viejas glòries, i això costa molt, i doncs els replegàvem i vàrem fer un bon cor i vàrem cantar la missa que se componia de molt de moments, el Kyries, el Glòries, els interludis, els interlacionals, després els Santos Benedictos, Anus Dei, tot això s'ho havia de dir, vàrem cantar des del cor de Pollença, i precisament dirigia en Immaculada Cifra Cànaves, en Immaculada Mates, i el que vos parla estava a l'orgue, que encara m'hi varen poder pujar. Bé, això, tot això de la part musical i de la missa i tot això, no ho dic per, diguéssim, per moure la cua, i perquè des d'aquí pegui una renya de tenocronistes. Ho dic perquè a tota, qualsevol crònica de religiosa que se fa a Pollença, somiteix l'actuació del cor a solidesa, i això no està bé, no s'ha d'omitir, perquè nosaltres vàrem participar i vàrem cantar amb tota l'ànima. Molt bé, com ara, per exemple, diumenge que ve, si Déu vol, cantarem la missa aquesta de Sant Blai, aquest sant que és advocat de la Guirguimella, de la salut de la Guirguimella, per tant, advocat contra les enfermedades de la Guirguimella, perquè aquest sant, molt antic, un bisbe de per Àsia Menor, d'una localitat que se deia Sebaste, per Àsia Menor, per on és Turquia, li dugueren un infant un dia en aquest bisbe, un infant que se li havia travessat una espina a la Guirguimella, i estava clar, en perill de mort, i sa mare desesperada, i van allà, i ell li va imposar els mans i la va poder treure admirablement l'espina sense la menor molèstia, i aquell infant se'n va tornar rebent de salut i d'alegria. Bé, i això fa que l'Iglesia l'hagi proposat com a sant advocat de la salut, o sigui, contra les enfermedades de la Guirguimella. Nosaltres, per exemple, el del cor del museu l'invoquem perquè m'ho doni bona veu, perquè a pesar de que els anys ja pesen i pugen, no obstant, tinguem encara bona veu i podem cantar fins a les darreres que tinguem. Bé, tot això és per dir-vos que a la parròquia de Pollença hi ha dia 2, que la purificació, la missa dedicada a la Mare de Déu, tota pura, tota casta, tota neta, dins el dissabte a vespre. Dissabte 2 a vespre, a les 7:30, la missa. Mentre que el diumenge a les 12 no hi haurà missa a la parròquia, sinó que la diran, escoltau bé, la diran a Montición. De modo que diumenge 3, la missa de diumenge 3 serà la missa de migdia, diumenge de migdia a les 3, dia 3 serà a les 12, a les 12 migdia a Montición. Que haurem celebrat la purificació dia 2 a la parròquia i Sant Blai allà, a Montición. Això me du el record de que, sense ofendre, però just per ser un joc de paraules, de vegades d'una dona, i això no va en compte d'elles exclusivament ni de molt, perquè tots en aquest món o som lleig o som curts, no precisament perquè hagin de ser homes o dones, però de vegades d'una dona un poc curteta, un poc d'alluda, un poc que no pensa bé i a més que xerra molt, tot això, li diuen simplement: aquesta fa festa dia 2 i dia 3, i dia 2 i dia 3 és dia 2 i dia 3 de febrer, dia 2 per pura, la purificació, i dia 3 per blaia. Aleshores, a una dona, per dir-li que és pura i és blaia, aleshores se diu d'aquesta forma tan fina, i que és un joc de paraules, diguéssim, aquesta fa festa dia 2 i dia 3. És una de les que fan festa dia 2 o dia 3. O dia 2 per pura i dia 3 per blaia. Això sembla una tonteria, però és un joc de paraules. Com a joc de paraules està ben fet, no és vera? Bé, nos estem acostant en el final d'aquesta xerrada, aquesta topada que tenc amb altres, i no volia acabar sense fer una memòria de que ahir dimarts 29, se va complir l'aniversari de la mort de Miquel Bota Totxo, el nostre gran amic, poeta, i tanta cosa que era, un lot enormement dotat en Miquel, enormement, que va fer tantes poesies, i després la crònica, especialment de Pollença, amb aquests tons grossos, importants, que estan depositats a la biblioteca de Can Llobera, on tenim 60 o 70 anys de la vida de Pollença, dins aquest tons, amb retall, sobretot, una barbaritat de retall de periòdic. De mala que ell, les seves mans tan fines, va poder arreplegar això, aferrar-ho a unes làmines i n'anava fent cada any un i darrerament dos tons de tot el que havia passat durant l'any. Bé, ara això ho duen altres mans, però clar, ha quedat lo seu i tot això es motiu, juntament amb la seva condició de poeta i també de música, perquè va fer molt pel Festival de Música. A més, tenia molt d'oïda i molt de creativitat, de manera que en Miquel Bota, a moltes de les seves poesies que va fer, també els hi posava música. No els escrivia, no sabia escriure solfa, però els cantussejava davant un casset o disco, i tenim aquesta col·lecció de cassets que qualque dia serà qüestió de revisar-los, i el manco escollir les seves millors melodies, que de fet ja algunes d'elles passaren a les tres sarsueles cantades, o tres sarsueles que mos va deixar una Vos Reinau damunt l'altura, sobre la Mare de Déu del Puig, la trobada, amb totes aquelles melodies que va estrenar en Mateu Llobera, aquella magnífica veu de tenor, d'en Llobera, a més de pintor, bon tenor. Després també una altra obra és Somnis de pescador, que se desenvolupa tot a l'hivern, amb aquella una noia navegant d'un marinerat se n'enamora, i després també el Sainet, o sigui, més curtet, Sense voler fer mal, on hi ha aquelles melodies relacionades amb la plaça de l'Almoina, allà on hi havia el bar Alhambra. Ell era de l'Alhambra, havia nascut un poc més munt per Montición, però varen viure sempre en el bar Alhambra. I d'això me'n va deixar aquest Sainete Sense voler fer mal. Malgrat que tot això ja plegava una barbaritat de melodies del propi Miquel Bota, que després els varen arreglar i els varen escriure i passar a piano i després passar a orquestra el gran músic com el mestre Torrendell, el gran músic d'Inca, i sobretot don Jaume Albertí, que després passava de piano, passava la partitura feta per piano, la passava a orgue. Vull dir, perdoneu, a la banda de música, i si ho teníem orquestat o instrumentat. Bé, per tots aquests medis literaris i musicals, i per la bona persona que era Miquel Bota, i per el que va deixar Pollença, aquesta crònica impressionant de llall, ara per això ja en lleudeix de la condició de fill il·lustre i té un carrer dedicat, tot això fa que el recordem aquest dia que ja s'han escolat, ni men ni manco, aquest 14 anys, com si fos ahir, que l'enterraron entre aplaudiment com a fill il·lustre ja, o que el nomenaren poc temps després. Bé, així que anirem llegint un parell de versos seus i el farem més present, el recordarem. Amb això, Maria Àngels mos avisarà quan haguem d'acabar la missió. No m'enclaveu, no m'enclaveu el do de la paraula damunt un jaç de pues. No m'enclaveu el cos sobre la pedra, desnua, freda i muda. No enclaveu el meu sol corollat d'ànsies en l'ombra de l'abís. No m'enclaveu la vida sobre l'arbre que ja no pot florir. Crucificau la pau que embrolla l'ànima en la guerra crudel que em vol podrir. Crucificau-me el plant en la rialla del qui sembren la befa, l'odi, el crim. Crucificau-me els ulls en la mirada de qui vol abolir tots els camins. Crucificau-me el foc que els anys m'allarga en la gèlida boira que em consum. I carregau-me vida en la nit fosca de qui es creu ser l'amo de la llum. Crucificau-me el cor en les artèries del patiment humà i feu-me de tot home més germà. Aquesta altra, per exemple, la font a la mà. Les ones dòcils besen els peus de la donzella de fina carn de bronze que el sol ha cisellat. Geometria pura on hi pastura l'art. Sols el biquini amaga l'enigma de la dona, regina del misteri, rient a flor dels ulls. Com escultura grega, la Venus parisenca cobra relleu de joia damunt l'arena blanca, front al serral salvatge i la blavor intensa de la mar que perfila les hores de la cala. És la descripció d'una lota molt curta que està nedant. Aquesta altra, quatre cavalls. Una quàdriga em recorre el sideral de les mans. Com veus, és ben notat això. Una quàdriga, o sigui, un carro estirat per quatre cavalls, una quàdriga em recorre els siderals de les mans, com si les mans fossin arbres de cirelles. Quatre cavalls llisos, negres, luminosos com els ulls de la febre desvetlada front al misteri del jorn dins el ventre de la nit. Quatre cavalls blancs on l'alba trobant sobre el meu neguit, trotant sobre el meu neguit pel camí de les espigues. Quatre cavalls de safira, com l'abís blau de la mà desfet en coralls i peixos damunt un trono d'escuma. Quatre cavalls d'or encesos en la gran flama del sol, ixent dels ulls de la fembra, florint l'enigma del món. Quatre cavalls sense brides, damunt hores madures, a trot en la meva sang. Tot això, clar, és una poesia dins l'escola moderna, però vol dir com du la sang d'encesa per dir les venes en forma de quàdriga de cavalls, com veus.
M'ha anat també havent de deixar aquí perquè s'ha fet hores ja.
Molt bé, i doncs com veus, na Maria Àngels mos ha duit l'hora i ja ho podem donar marquetat, tot el que hem dit de Sant Antoni, de Sant Sebastià, de totes les festes, i d'aquest record de Miquel Bota, que ara ja fa 14 anys. Ell va néixer l'any 1922 i va viure 85 anys, i després ara ja en fa 14 que l'enterraron.